Cat, l'aplicació de control horari més utilitzada per les empreses, patrocina aquest espai.
Al matí de Catalunya Ràdio, abans d'entrevistar a Joaquim Forn, que avui serà en aquest estudi, amb Pepe Antich i Ferran Casas. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
I la Neus Tomàs, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Avui, que ens hem despertat amb aquesta notícia, li preguntarem amb ell si creu que també l'han espiat a través del Pegasus. Joaquim Gil ens explicava ara, el periodista del País, que juntament amb The Guardian han publicat aquesta exclusiva, que estan esbrinant qui més, no?, pot haver estat víctima. Sembla que Roger Torrent farà una declaració institucional una mica més tard.
Bueno, jo crec que és la confirmació del que sospitàvem i del que deien molts líders polítics catalans, de que l'Estat doncs fa guerra bruta contra l'independentisme. Dic que ho fa l'Estat perquè sabem que aquest és un sistema d'espionatge al que només poden accedir els estats. I la veritat és que em sorprendria molt, no sé, que Argèlia, Itàlia o Islàndia
tinguin interès amb Roger Torrent.
Tinguin interès amb Roger Torrent, amb un senyor de l'ANC i amb Anna Gabriel, almenys que sapiguem, no? I amb una altra llista. Per tant, dedueixo que, malgrat el que diu a la informació el diari El País, que el CNI i el govern espanyol recorden que per punxar un telèfon cal una autorització judicial, en aquest cas del Tribunal Suprem, i cal
l'Audiència Nacional per si és un delicte de terrorisme o de crim organitzat, etc.
Cal una investigació oberta, si hi ha jutges adscrits, tant el Suprem com l'Audiència Nacional, el CNI, que són els que autoritzen aquesta mena, legalment, aquesta mena de tasques d'espionatge, però és evident que algú, el govern espanyol, els cossos i forces de seguretat de l'Estat, doncs va ordenar aquest espionatge a polítics independentistes catalans.
Ferran.
Per cert, em crida molt l'atenció que el diari que ho publica, el del País, no ho porti a la portada.
No ho porta a la portada perquè em sembla que havien pactat amb The Guardian que obririen en els digitals amb aquesta informació a primera hora. T'he de dir que jo aquesta pregunta també me l'he fet perquè hi ha una informació sobre Villarejo, que hauria punxat 16.500 trucades per bloquejar l'operació de Satir al BBVA, i en el digital obrien amb això a primera hora, juntament amb The Guardian. Pepe Antich, espionatges.
Sí. A veure, res que ens pugui sorprendre molt. En tot cas, és la constitució.
Però que no hauríem de normalitzar.
Evidentment que no.
En no hauríem tot cas de normalitzar que et puguin a tu entrar a través del teu WhatsApp i veure a casa com estàs amb la teva família.
No, en tot cas, sembla, aparentment, que és la constatació de delictes que s'han fet per part de l'Estat d'una manera irregular, no? Clar, això no deixa de ser curiós. Els estats estableixen programes d'espionatge informàtic, els compren les companyies, el seu objectiu és, en aquest cas, amb el programa Pegasus, tindre controlats o perseguir terroristes, i hi ha una escletxa, una vegada tenen, que l'utilitzen per fer guerra bruta, no? Bueno, anirem veient si hi ha, que evidentment hi ha més noms, perquè ningú es pot pensar, encara que sigui Roger Torrent, un polític important dintre l'Esquerra Republicana i la segona autoritat de Catalunya, al no tindre poder executiu, la seva dimensió institucional és més aviat simbòlica, no és executiva. Ens podem imaginar, a partir de que hagi sortit el nom del Roger Torrent, quantes persones, per la seva condició de tindre no únicament un tràfic d'informació important, sinó de llocs de responsabilitat que ocupen, quantes persones poden haver estat immerses dintre d'una investigació per part del govern, suposadament el govern espanyol, per programa Pegasus. Bueno, no únicament no es guanyen batalles, sinó que s'explica molta part de la història dels darrers anys com ha actuat el govern espanyol.
Neus Tomàs, com bé coincideixen amb Ferran i amb Pepe, no sé si a tu t'ha sorprès molt o poc o gens, no, això?
Bueno, la meva capacitat de sorprendre ha anat reduint amb el temps, però jo el que volia comentar, perquè buscant aquest matí informació sobre aquest software d'espionatge, sobre el Pegasus, Clar, certament és veritat que oficialment només pot ser utilitzat per investigacions de crim organitzat i terrorisme, però no és cert. És a dir, buscant informacions, ja el 2018 es va documentar com s'havia utilitzat contra periodistes, contra activistes, contra membres d'ONG. Hi ha denúncies d'Amnistia Internacional dient que s'havia espiat a activistes al Marroc. Una de les més bèsties va ser a periodistes de Mèxic, que això va ser l'any 2017, i fins i tot hi havia periodistes, però també hi havia acadèmics que estaven sent investigats pel govern de Mèxic. I en aquell cas, com sembla una mica que fa ara, clar, la companyia aquesta, que és israelí, per cert, el que fa és, evidentment, d'entrada, no desvetllar qui són els seus clients, però a més, en el llistat de països que s'havien demostrat que estaven treballant-hi, ells en la majoria de casos van negar-ho. És a dir, per tant, és jo crec que l'única manera de saber, en aquest cas que ens ocupa i en altres, recordem que també hi ha Anna Gabriel i també hi ha un membre de l'ANC, no? Doncs és que ho denunciïn i s'obri una causa judicial, que no és garantia de que s'aclareixi res, però com a mínim que s'investigui, no?
Sens dubte, una de les coses que ens explicava en Joaquín Gil és que s'havia aprofitat aquell forat que hi va haver en un moment determinat a WhatsApp, i això hauria detectat els 1.400 telèfons que haurien estat aquí, que no vol dir que no n'hi hagués d'altres, i per això han detectat aquests. Estan investigant a veure si hi havia Operació Pegasus amb d'altres mòbils que no eren aquells 1.400 del buit de seguretat que va tenir WhatsApp. Avui en parlarem amb Albert Cuesta d'aquesta qüestió. I després parlarem amb Joaquim Forn. Interessant, avui tenia una persona, Ferran Casas, que està una mica en la segona línia, no? És a dir, en la segona línia, però alhora implicat amb el tema de la reconstrucció de l'espai PDeC.
Això t'anava a dir. Quim Forn ha passat diferents fases, no? Amb aquests més de 2 anys que ell porta empresonat.
Bastant més, perquè mira, ahir ho comptava, 985 dies, 106 dies serien 3 anys.
2 anys i mig. Vull dir que primer va semblar doncs, que es despenjava totalment de la política, després es va com reenganxar.
A través de la candidatura.
Exacte, com a candidat de Junts per Catalunya. I ara, tot i que no sembla que estigui tan actiu en aquest assumpte com Josep Rull i Jordi Turull, doncs que volen exercir un protagonisme i està a primera línia de les negociacions, doncs sí que és una de les persones doncs, que està implicada en facilitar, diguem-ne, la dissolució del PDeCAT dins d'aquesta nova força política liderada per Carles Puigdemont, que li agradaria que es digués Junts per Catalunya i que ja veurem com s'acabarà dient, perquè el tema pot ser que acabi els jutjats o que hi hagi alguna mena de litigi pel nom.
Sí, en qualsevol cas sembla bastant clar per les declaracions que van fent uns i altres que el 25 de juliol, encara que no hi hagi acord, això no treu que no n'hi pugui haver el 26, el 27, etc. No, Pepe?
Bé, el Quim Forn va ser 4 mesos únicament conseller de la Generalitat, més o menys del juny al finals d'octubre.
I li van caure
10 anys, no? Ell és una persona que ha estat tota la seva vida, des de jove, vinculat a tot el que són els moviments de la ciutat de Barcelona. Ha sigut la seva gran aposta personal. I després de l'entrada a la presó i de les circumstàncies de final d'octubre, i també segurament algun punt de discrepància personal per algunes coses que van passar en aquell moment, i va decidir allunyar-se bastant, i la seva presència fins i tot a la campanya municipal, encara que encapçalava la llista, va ser una campanya més testimonial, va saber aprofitar el seu actiu per part de Junts per Catalunya, Junts per Barcelona en aquell moment, per la candidatura. I ara, des de que va tindre accés al 100.2, treballa en una companyia que treballa a Mediapro com a advocat, utilitzant els seus estudis i el seu coneixement, i jo crec que no té una voluntat ho explicarà millor ell, però crec, mira, ja ve per aquí. Jo crec que no té una voluntat de continuar amb el món de, amb el món de, amb el món de la política, sinó dedicar-se a les seves labors professionals.
Neus Tomàs, com veus tot això?
De fet, no, volia afegir que, de fet, ell en algun moment, fins i tot en un moment del procés judicial, va anunciar la seva voluntat d'abandonar la política. Després, finalment, no va fer-ho, però és veritat que ha mantingut un perfil molt més baix que altres presos. Penso, per exemple, en Jordi Turull, però també en Rull, no?, que sí que estan fent, doncs, una posició més activa en aquesta batalla gairebé permanent entre el PDeCAT i Junts per Catalunya, que jo ara mateix sóc incapaç de saber tampoc com acabarà. És un pols permanent, diguéssim que com en totes les batalles tothom té les seves armes, no? I certament el que s'ha comprovat, i ho hem vist ara, per exemple, en les últimes eleccions, no? Quan hi ha tanta bronca interna, qui acaba perjudicat normalment és la pròpia formació. Per tant, els hi convé, diria, amb dues parts, per, no sé, dic amb dues per resumir-ho, sí. Però segurament si anéssim al detall en trobaríem més. Aniríem a més. Doncs quan més fragmentació, més ho complica de cara a que l'electorat hi confiï, no?
Avui hi ha un llibre interessant, crec que és El País de Joan Escolies, parlant de la problemàtica del paper que jugarà el Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, és a dir, aquí realment...
És obvi que la divisió ens perjudiquen, cas més clar, jo crec que ha sigut el de Podemos a Galícia.
Sí, però això ho deia.
Però, i Euskadi també, però Euskadi jo crec que el significat és un altre, però bueno, també, evidentment. També de tota manera, aquestes eleccions basques i gallegues, jo crec que també han deixat clar, les gallegues d'una manera molt clara, és que els partits petits tenen menys terreny de joc. Els partits grans són més grans i els partits petits són més petits. El cas de Galícia té la seva dinàmica, però és evident de que encara que no hagi crescut o pugui créixer un diputat, el Partit Popular, estem parlant d'un resultat de que un partit gairebé s'ho porta tot, ha quedat tres partits al mapa polític gallec, que és un mapa polític molt amb mirada de 40 anys, és molt de principi, molt poc d'ara. El cas basc, és veritat que ha entrat Vox amb un diputat, però la concentració de vot entre els dos grans partits fa que es portin el 75%
el 75% del vot està a Bildu i PNV.
Clar, vol dir que els grans són més grans i els petits són més petits. Això va en línia de que, home, els partits petits que es pensen que amb aquestes eleccions dintre la dispersió de vot poden rascar, tindre 2, 3, 4, 5 diputats, és possible que la situació del Covid, la situació de la crisi, fins totes les situacions que envolten la gent busqui més tranquil·litat i més certeses en partits dintre cada un del seu espai, que hi hagi opcions reals per noves formacions polítiques. Ei, les mirades mai són iguals a cada lloc, no? Però si alguna cosa han deixat
valor
clar...
Valor segur,
i no són temps de provatures polítiques. I això és el que sembla de les eleccions gallegues i basques dintre de les moltes lectures que es poden fer.
Que a més, aquí si hi ha eleccions, Ferran, si hi hagués eleccions a l'octubre, vosaltres sosteniu que això serà cap a la tardor, no? Ens podem trobar amb un escenari...
Bueno, és la intenció del president de la Generalitat. Ara, el problema ja no és tant en quina situació epidemiològica estarem a la tardor, sinó en quina situació estarem a mitjans d'agost, que és quan s'haurien de convocar les eleccions.
Exacte. És a dir...
Perquè ja, clar, el clima... diguem-ne, en el moment en què es convoquin les eleccions, doncs ha de ser una mica propici. Ara, com dèiem la setmana passada, sabem que el president de la Generalitat no té previst desobeir la sentència del Tribunal Suprem si finalment l'inhabilita, i que, per tant, com que ell vol acabar el mandat i no tindria sentit escollir un president que el substituís, i suposo que pels interessos electorals de Junts per Catalunya tampoc els interessa que la presidència quedi de forma interina en mans de Pere Aragonès o d'algun altre membre del govern que no sigui de Junts per Catalunya, doncs aleshores, sembla lògic que les eleccions hagin de ser a la tardor, però clar, evidentment hi ha d'haver un moment de convocatòria del decret.
Clar, ell va dir, Ferran, que volia fer-ho un cop la crisi de la Covid estigués superada, i tal com pinta l'Hospitalet, tal com pinta Barcelona, tal com... És a dir, toquem fusta, ferro i tot el que faci falta,
clar,
eh?
Sí, clar, aquest és el problema, que és que per Sant Joan, diguem-ne, ens vam entregar tots a una normalitat i a una cosa que sembla bé que està bé resolta. I la política també, perquè Junts per Catalunya, que fins aleshores tots els seus dirigents doncs estaven dient que la gran prioritat no era parlar d'eleccions ni parlar de com s'articulaven ells políticament, sinó que era la lluita contra la Covid-19, van començar a parlar d'ells mateixos, no? Amb tot aquest procés de creació d'aquest nou partit de Carles Puigdemont i tota la discussió amb el PDeCAT, no? Per tant, ara, un cop s'ha engegat el debat, és difícil desactivar-lo. Vull dir, el dia 25 es presenta el nou partit i el PDeCAT tenia aquell mateix dia Consell Nacional per decidir què feien, i suposo que també per veure què és el que passa el dia 25 han decidit, ahir van decidir ajornar-lo.
Que debilitat, Neus Tomàs, ha quedat Podem en aquestes dobles urnes, tant les gallegues com les basques, eh? Perquè tots els diaris espanyols es fan ressò de que Podemos s'aferra al govern espanyol després del fracàs, on està Podemos, etc.
Jo crec que hi ha dues coses. Una, que es demostra que el que deia abans, que les batalles internes passen factura. Dos, que l'intent de control en alguns casos que ha intentat fer Podemos o Unidas Podemos des de Madrid respecte als territoris ha fracassat. I tercer, que crec que no han sabut entendre que per ser un partit gran has de tenir una implantació territorial important, no? Que és un problema que tenen altres formacions, per exemple, estic pensant en Ciutadans, però també el té Podemos, no? A partir d'aquí, doncs, clar, en el cas de Galícia, doncs, van anar patint escissió darrere escissió, i a més els adversaris, en aquest cas, per exemple, el BNG, ho ha fet molt bé, que és veritat que en el seu moment havia tingut bronques internes, però ara tenia una molt bona candidata, i a més ha sabut assumir com a propi un discurs que en algun moment va tenir Podemos i que ara n'ha sabut vendre, que sí, és, per exemple, el del feminisme, el de l'ecologia, un partit d'esquerres desacomplexat però sense estridències. Per tant, diguéssim, el discurs de Podemos o de les marees que van començar de manera molt bé a Galícia, doncs se l'ha acabat quedant al BNG. Jo crec que aquí, doncs Pablo Iglesias en primera instància, però també doncs, Pablo Echenique i la direcció del partit ha de fer un pensament, és a dir, perquè es van designant a cada comtessa electoral, no? I en el cas d'Euskadi ha passat una cosa semblant. És veritat que allà tot és a l'hora de comptar vots a Euskadi, doncs les xifres són diferents, no? Però també han tingut molts líos interns i també els hi ha passat factura per això. Per tant, han de decidir si es tanquen el govern només, doncs tenen un problema. I per tant han de decidir això també, si el discurs d'esquerres se'l queda, en el cas d'Euskadi, Bildu, o ells ja decideixen pintar alguna cosa allà, no?
Hem de fer una pausa perquè no volem fer esperar Quim Forn, que ve directament de la presó de Lledoners, on estan complint, com saben, aquesta condemna amb el 100.2 aplicat a l'espera del tercer grau. Avui llegia, Pepe Antic, llegia que a Urdangarín, que es plantejava el tercer grau, havent no complert la meitat de la pena interior, es planteja no atorgar-li el tercer grau. Això he llegit en el diari. Per tant, veurem què passa amb aquests tercers graus, si es validen per part, evidentment, aquí del Servei de Classificació Penitenciària, després si arriba el Suprem i ho tomba, no?
Bé, si anem enrere, fa uns mesos la música que arribava des del Suprem era de que això ja, els presos polítics ja quedaven en mans de l'administració de justícia catalana i que ells tenien poc a dir des de com anirien el tema de les seves sortides i la seva evolució de graus, que la Generalitat li donaria el 100.2 i el tercer grau quan volgués. Això era el que semblava fa uns mesos, el que arribava des del Suprem. És evident de que hi ha un cas concret que canvia tota aquesta dinàmica, que és el tema de la Carme Forcadell quan està a la presó de Cagliari ja, i hi ha la fiscalia i el jutge intervé, el jutge fa una consulta al Tribunal Suprem, i és evident que en aquests moments el tema ja salta i que agradi o no agradi al Suprem tindrà que pronunciar-se. Costa saber, en principi hi havia una determinada doctrina oficiosa que semblava que era aquesta, però costa d'entendre que consta de preveure que amb tot aquest soroll que hi ha sempre al voltant dels presos, el Suprem no vulgui dir la seva i no sigui favorable, no sigui contrari a lo que pugui decidir en el seu moment la Generalitat respecte a la sortida dels presos polítics.
Ara escoltarem a Quim Forn després d'aquesta pausa. Neus Tomàs, Ferran Casas, PB Antic, moltíssimes gràcies.
Tertúlia Express.
Tertúlia Express. El Matí de Catalunya Ràdio.